El matí de Ràdio Sabadell. L'apuntador.
En el marc de la capitalitat de la cultura catalana i dins del cicle Oliver i companyia, en col·laboració amb la Llar del Llibre, aquest vespre a les 7 es presenta al Gremi de Fabricants la novel·la Aprendre a esquivar les bales del periodista Xavi Coral. Bon dia, Xavi.
Bon dia, què tal?
Bé, escolta, amb ganes de saber si... Com ho veu un terrassenc, això d'aventurar-se al centre de Sabadell?
Home, bé, eh? No serà la primera vegada que vinc a Sabadell i, per tant, sempre que vaig a Sabadell, la veritat és que tinc una molt bona rebuda, com no pot ser d'una altra manera. Jo, vaja, vull dir, crec que la rivalitat aquesta està molt bé per dir-la, però a l'hora de la veritat som molt amics tots.
Molt bé, i a més tindràs una companya d'excepció en el món de l'escriptura, sí, de la ciutat, que estaràs acompanyat per la Montse Barderi, oi?
Ah, exactament, sí. A més, és una energia desbordada, la Montse, i la veritat és que tinc ganes ja també una mica d'escoltar, a veure què li ha semblat el meu llibre, perquè em va dir molt bé, però ja t'ho diré més exactament a la presentació. Vull dir que, bueno, tinc interès per escoltar-la, perquè la veritat és que, home, algú com ella, que ha escrit tant i ha escrit tan bé, doncs pugui valorar-te el teu llibre, que és el meu primer, doncs la veritat és que fa il·lusió.
És la teva primera novel·la, perquè el llibre sí que en tenies un altre.
Sí, però l'altre eren unes cròniques de viatges en les que explicava doncs, coses que m'havien passat, anècdotes doncs, viatjant pel món, i per tant no tenia aquest toc literari que vol tenir aquest, que és una novel·la, no? Per tant, canvia molt la manera d'escriure una cosa o una altra. Sí.
Tu ets el Xavi Coral Trullàs i el protagonista de la novel·la és en Josep Trullàs.
Ahà, sí,
per
el
tant,
meu avi.
El teu avi, avi matern. Explica'ns sí. Què hi diu la història?
Bueno, o sigui, és que tot va començar perquè allò, fa 20 anys el meu avi en tenia 82 i va aparèixer un dia de Nadal i ens va donar doncs, als seus fills, a la meva mare i als seus germans i també als seus nets, doncs ens va donar a cada un de nosaltres una mena de memòries que havia escrit, no? I les havia fet passant a net tot d'escrits que ell havia fet durant la Guerra Civil, després durant l'exili i finalment quan el van castigar a l'Àfrica, doncs durant tots aquests 7 anys ell va estar escrivint sempre sense parar tot el que li passava. I això ho va conservar tota la vida i al final doncs, va decidir que això doncs, ho reescrivia, perquè esclar, eren notes escrites en papers molt petits, amb trossos de diari, amb jo què sé, amb un espai en blanc dins de la portada d'un llibre, no sé, coses, o sigui, amb tot el que tenia a les seves mans en aquell moment, que eren molt, molt difícils, no? I tot això doncs, ho va reescriure, ho va passar a net quan ja era gran i llavors ens ho va deixar llegir. Llavors allà vam descobrir doncs, que havia tingut una història doncs, realment extraordinària, no? I que havia viscut moments doncs, de molta força i molt difícils. I jo sempre havia tingut des de llavors doncs, la idea aquesta de dir, hòstia, haig de fer alguna cosa amb això, no? Perquè si ell va tenir aquesta voluntat, aquesta gairebé obsessió per escriure tot, devia ser perquè pensava que aquella memòria, que allò que estaven vivint, no es podia perdre, no? I si jo doncs, li he pogut donar doncs, una mica més d'altaveu, doncs bueno, aquest ha sigut l'objectiu per ell i per tots els que no van poder tornar a explicar-ho.
Tenies com la sensació que havies de fer com una mica, no sé si dir-li justícia, però de retenir el llegat o de dir això no pot caure en l'oblit.
Sí, mira, jo cito al començament del llibre una frase de la Neus Català que diu la memòria no és venjança, és justícia, no? És una mica això, o sigui, aquesta gent van estar doncs, tota la vida, 40 anys de la seva vida van haver d'estar en silenci i amb por de que els pogués passar alguna cosa per haver sigut els derrotats a la Guerra Civil, no? I per tant, no se'ls va fer justícia a tot l'esforç que van fer, a tot el que van haver de viure, i per tant, bueno, doncs ha costat molt, no?, poder reivindicar doncs, tota aquesta gent, i ara ho hauríem d'haver fet molt més abans, però no va poder ser, i per tant, des de que doncs, podem fer-ho, doncs jo crec que ho hem de fer, perquè a més estem perdent aquesta veu, la veu de la gent que va lluitar a la Guerra Civil, doncs, per llei de vida ja gairebé que no en queden, i per tant, doncs, hosti, si tenim la possibilitat, jo que tenia aquest material que explicava tan bé, tan detalladament tot el que havien viscut, doncs era una mica això, sí, de fer justícia amb una generació que va haver d'enfrontar-se a una guerra i que van haver de ser molt valents.
Clar, perquè pròpiament diguem que ell va fer una primera escriptura durant els anys mateixos del conflicte, llavors fa una segona, que és la que ens has explicat, que us va entregar, i després hi ha la tercera intervenció, que és la teva.
Sí, exacte. Ell el que fa... Ell el que va escriure era una mica dietari, no? Avui vaig aquí, avui em passa això, avui doncs hem tingut aquesta batalla, no sé, ell va explicant els fets molt ben explicats, molt ben detallats, però ell, i això és el que després ell transcriu i ho passa de net, no? Però continua sent un dietari. Ell mateix diu en algun moment que ha de ser molt fred, que ha de prendre distància amb el que explica, perquè si no, doncs l'emotivitat, diguéssim, era tal que podia... si no es mantenia fort, segurament igual no podria sobreviure, no? Demanava allò estar molt fred de cap per poder aguantar tot el que li passava, no? Per tant, ell transcriu això que va escriure en aquell moment i ho transcriu d'aquesta mateixa manera, no? Tampoc no hi posa emoció, no hi posa reflexió, no hi posa pensament, no hi posa èpica, no? I llavors, doncs alhora jo de reescriure una altra vegada tot això, el que he fet ha sigut això, no? Posar-hi tots aquests elements que ell no hi posa, no? I he hagut d'imaginar, doncs, converses, he hagut d'imaginar pensaments, he hagut d'imaginar, doncs, sensacions, he hagut de pensar com hauria actuat el meu avi en cada una d'aquelles escenes, no? I per això està novel·lada la història i no és només fil per randa tot el que ell va escriure en aquell dietari, no?
Una història que d'entrada, clar, nosaltres sempre diem que la Guerra Civil va ser del 36 al 39, però en realitat, per la seva experiència, devia incloure el conflicte, el marxar i tota com la reeducació que li feien a l'avi, no? De dir, bueno, doncs ara o te'n vas al camp de concentració o tornes a fer com la mili aquella llarga, o sigui, 7 anys ben bons o més, no?
Sí, van ser 7 anys, 3 anys de guerra civil, després se'n va a l'exili a França, i després quan torna li fan un consell de guerra, clar, perquè ell havia sigut tinent d'artilleria de l'exèrcit republicà, per tant, com a oficial, de fet, el consell de guerra, perquè va haver-hi la intervenció del comte de Gara, que va fer que li canviessin la sentència i va passar de ser oficial rojo a ser desafecto al règimen, i això li va salvar la vida, perquè els oficials rojos normalment els fusellaven immediatament. Per tant, va quedar com a desafecto al règimen, però llavors, efectivament, el van fer complir una mena de servei militar en uns camps de treball a Melilla, al Marroc, i allà, doncs, jo crec que l'objectiu d'aquells camps, no sé si era reeducar-los, però jo crec que l'objectiu final era que no tornessin, perquè la guerra va ser dura, l'exili va ser molt dur, però el remat final que és aquesta repressió molt extrema que van viure allà a Melilla era perquè no tornessin, era perquè es quedessin allà.
Bé, amb el títol ja ens dius una mica per on va el tema, no? Aprendre a esquivar les bales.
Sí, clar, les bales no es poden esquivar, no es pot aprendre a esquivar les bales, però, efectivament, després de totes aquestes vivències, em van haver d'esquivar moltes de bales, no? Moltes de físiques, moltes altres de metafòriques, si vols, però vull dir que van haver d'aprendre a esquivar les bales en el fons, no? I per això ens va semblar que aquesta era una bona frase per titular el llibre, sí.
Parlem de l'avi Josep Trullàs, però també hem de parlar de l'àvia Maria, i és que a banda del front també hi havia l'experiència de la rereguarda, no?
Clar, en tot aquest material que tenia el meu avi, que havia conservat tota la vida, també hi havia les cartes i les postals que s'havien enviat amb la meva àvia, no? Llavors això em donava peu a poder fer aquest contrapunt amb com es vivia el mateix moment al front, a la trinxera, i com s'estava vivint a la rereguarda, en aquest cas a Terrassa, no? I la meva àvia no va escriure res, no? Però a través del que va escriure el meu avi i a través dels records del que ell havia explicat alguna vegada que tenien la meva mare i els meus tiers, doncs hem pogut reconstruir doncs algun dels capítols que també va viure la meva àvia i que també tenen el seu impacte, no? Perquè és veritat que a Terrassa no es disparaven bales durant la guerra, però vaja, també van ser moltes les penúries que van haver de passar, no? I per tant, doncs això ens permet de fer el contrapunt i alhora explicar la seva història d'amor, que també doncs és molt particular i ajuda una mica a dulcificar aquesta època tan duríssima que van haver de viure, no? Que van tenir molt pocs moments bons, no? Doncs, bueno, n'hi ha algun, per exemple, la portada, no?, que és aquest dels meus avis en Sidecar, doncs és un dels pocs moments que ells es van poder veure en persona durant aquests 7 anys i van viure, doncs, un moment que va semblar, doncs, que era doncs, un moment de felicitat, no? Que va durar molt poc, però que també hi va ser, no? I que també volíem fer una mica el contrast aquest entre la guerra i aquells petits moments d'alegria, no?
Clar. Bueno, i a més, hi havia descobert algun concepte que, tot i que he tafanejat bastant, no coneixia, que és, per exemple, aquest de l'Escola Popular de Guerra de Catalunya.
Sí, clar. O sigui, en el moment en què va començar la Guerra Civil, el govern republicà es va trobar que molta part de l'exèrcit professional estava a l'altra banda. És el que s'havia revoltat. I, per tant, doncs, l'exèrcit republicà, el que va continuar fidel a la República, doncs, tenia molta mancança d'oficials, no? I per això, doncs, van crear l'Escola de Guerra de Catalunya, on formaven a la gent, doncs, que havien d'agafar, doncs, alguna certa responsabilitat dins de l'exèrcit republicà. I els anaven a buscar a les universitats. El meu avi estudiava enginyeria a Terrassa, a l'Escola Industrial, i doncs, la Generalitat va anar allà a veure, doncs, si estudiants universitaris volien fer el pas d'anar voluntàriament a l'Escola de Guerra i convertir-se en oficials. I el meu avi, doncs, en aquell moment, doncs, va decidir que s'hi apuntava, no? Perquè, vaja, el meu avi no tampoc estava molt polititzat ni era molt, molt actiu, no? de la vida política, però sí que va veure clar que vivia en una democràcia i que el que venia no ho seria, no? Llavors, per tant, li va semblar que havia de defensar-ho i per això, doncs, es va apuntar a l'escola aquesta de guerra.
Escolta, Xavi, i el moment aquest que ens explicaves, en què ell agafa les 9 còpies del que ha escrit pels 3 fills, els 6 nets, i clar, allà cadascú suposo que comença a fer la seva lectura i comença a trobar coses que en la vida s'havien imaginat, sí, ni se n'havia parlat mai.
Absolutament. No, clar, clar, vam al·lucinar. O sigui, el meu avi havia explicat alguna cosa, jo que sé, de tot el que explica del que vam llegir en aquelles memòries, o sigui, la meva mare, per exemple, doncs en sabia 3 o 4 coses, o sigui, el 90% de les coses que explicava no les sabia, no? I per tant, clar, va ser de cop i volta una descoberta de dir, hosti, però tot això vas viure, clar, llavors encara vam tenir uns anys que ell encara va ser viu, no? I per tant, doncs vam poder parlar amb ell. El que passa és que ell ho va escriure i ho va deixar llegir, no? I tal, però llavors després, a l'hora de quan li demanàvem una mica més explicacions o d'aprofundir en coses, ell tampoc volia aprofundir gaire, no? Ell deia, hosti, que sapigueu, això és el que vaig viure, això és el que vaig escriure en aquell moment, volia que ho llegíssiu perquè veiéssiu, no, el que va ser, però tampoc no, llavors, clar, pensa que ells, o sigui, quan va acabar tot aquest malson de la guerra, de l'exili i després de la repressió, van començar 40 anys de dictadura, en el que van haver d'estar callats sempre amb por de que algú els pogués identificar o algú els hi pogués, doncs complicar la vida, no? I per tant, ell, imagina't, fins que va tenir 82 anys, no es va sentir allò prou segur, no?, una mica per poder explicar tota aquella part de la seva vida, no? Però tot i així, tampoc no va voler allò aprofundir-hi gaire, no? I efectivament, doncs, bueno, vam quedar molt impactats d'aquella història. Tu sempre et sembla que la història del teu avi és la més extraordinària de totes, no? I per això jo tenia un cert pudor a posar-me a fer això, perquè vaig pensar, bueno, igual la gent dirà, bueno, però si això ja ho ha viscut molta altra gent, no sé, no? Però llavors, el deixar-ho llegir a altra gent, i sobretot a l'editorial, els hi va semblar que sí, que la història era molt potent i que mereixia la pena de ser explicada, i, bueno, doncs això ho he fet. I ara que la gent ja se l'està llegint, estic trobant molta gent que m'agraeix molt que ho hagi fet, perquè molta gent que tenia familiars, pares, avis, tiets, el que sigui, que van anar a la guerra, que no van tornar moltes vegades, o que no van explicar mai res del que van viure, doncs a partir d'aquest llibre la gent pot una mica imaginar o pensar què és el que hauria viscut o què és el que va viure el seu familiar. Els ha connectat amb la seva pròpia història. Aquest crec que és una de les claus també de l'èxit del llibre.
Clar, te'n dono fe, perquè, o sigui, a mi el que m'ha fet gràcia és que m'ha fet connectar amb el meu avi, perquè gairebé el podria donar pel teu, saps? Però a la vegada ho expliques d'una manera particular, on el veig representat en la seva història única, saps? Vull dir que no penso que es perdi com amb la massa, sinó de dir, ostres, és que veig la particularitat d'allò que sabíem però no sabíem, que no se'n podia parlar, no? O sigui,
clar,
en aquest sentit l'has encertat.
Clar, i jo d'aquesta manera, o sigui, jo tenia molta informació, o sigui, podia reconstruir molt bé la història del meu avi, però ja ho dic en el pròleg, no? Una mica es tracta de reivindicar-lo a ell i reivindicar-los a tots, no? Els que, doncs, o no ho van escriure, o no ho van explicar, o perquè no van poder, o perquè no van voler, o perquè no van tornar.
Xavi, enhorabona per aquesta primera novel·la. No sé si t'has tret com un pes de sobre o sí. Hi ha cabiles de dir, bueno, en farem una altra d'aquí poc.
Va, a veure, l'objectiu meu, diguéssim, era tenir... Jo tenia aquesta mena de deute amb el meu avi, no? I durant molts anys he estat donant voltes que hauria de fer alguna cosa. Al final ho he fet i jo crec que, doncs, he saldat aquest deute que tenia amb el meu avi. M'ho he passat bé fent-ho, és veritat, però l'objectiu era fer aquest llibre. Ara, No voldria dir-te ni que sí ni que no, ja ho veurem, potser més endavant em torno a animar a fer alguna altra cosa, però ara mateix vull disfrutar d'aquest moment, no?, de reivindicar la figura de l'avi i ara, doncs, estic content amb això que he fet i ja està, no penso ara mateix en res més.
Xavi, que vagi molt bé la presentació d'aquesta tarda al Gremi de Fabricants.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada.